Eleccions municipals 2019. L'entrevista.
Bon dia i benvinguts de nou al cicle d'entrevistes amb els alcaldables de les diferents candidatures que concorren a les eleccions municipals del 26 de maig. Avui ens acompanya el cap de llista de Podemos, Gabriel Jové. Benvingut a Cugat.cat.
Hola, bon dia.
És la primera vegada que es presenten a unes eleccions municipals aquí a Sant Cugat. Quin és l'objectiu?
El nostre objectiu és que la ciutadania de Sant Cugat, la gent de Sant Cugat, tinga l'opció de votar a Podem. En Podem posem la llei en el centre i farem una ciutat participativa on les decisions les prenguin la gent de Sant Cugat.
Tot i que no van concórrer als anteriors comicis, sí que van demanar el vot per algunes candidatures, com és el cas de Sant Cugat en Comú, llavors Iniciativa, o de la CUP. Per què no han arribat a un acord per concórrer plegats?
És trist, és una situació difícil, no? Nosaltres, des d'un primer moment, ja el 2018, tenim un plantejament d'anar en coalició amb les forces germanes, no? I aleshores van començar a obrir converses als altres partits de Sant Cugat, començant, clar, per Comuns, però també Esquerra Republicana i la CUP van iniciar contactes, i finalment tot això anava decaient fins que ens quedava l'Espai dels Comuns. No? L'Espai dels Comuns és una força que nosaltres ja considerem germana i en la que des d'un primer moment teníem la intenció i fins a l'últim moment hem tingut la intenció i la voluntat de fer una coalició. Una coalició igual que s'ha fet a les generals, igual que s'ha fet a les autonòmiques, on els dos partits diferenciats, però els dos partits treballen de la mà per guanyar una representativitat a Sant Cugat. Tot i així no ha sigut possible perquè la posició dels comuns no és de que anem els dos partits de la mà, sinó que la gent de Podem s'integre dins de les seues llistes i es vagi com un sol partit, que seria Comuns, a les municipals. La nostra posició és que el partit nostre, Podemos, en cap moment s'ha dissolt dins de Comuns, som un altre partit, i tenim unes dinàmiques que encara són diferents i la nostra proposta en tot moment ha sigut anar en coalició. I esta opció ha estat damunt de la taula en tot moment i Comuns no han volgut. Fins i tot la nostra proposta parlava de oferir als comuns dos terços de tota representativitat i tota decisió. És a dir, si la majoria en una decisió és el 50%, estem donant-los dos terços, més enllà de la meitat en poder de decisió. No entenem com finalment no s'ha volgut que anem de la mà.
Finalment, com deia, l'acord no ha estat possible. Creu que això restarà vots als partits d'esquerra?
Pot ser un problema. Pot ser un problema que acabi restant aquesta posició. Però en qualsevol cas nosaltres en Podem estem convençuts de la força de les nostres propostes i que trobarem representació àmplia i notable, no?, dins de l'Ajuntament.
Què els diferencia d'aquestes candidatures que comentàvem ara?
Bueno, les candidatures tenim a Comuns, no?, formada per el PCV i companyia, tenim a la CUP i tenim a Esquerra Republicana. Aleshores, crec que és ben conegut quines són les diferents posicions d'Esquerra Republicana, de la CUP i de Comuns. I al final veiem com les propostes de Podem potser són més radicals en quant que van a la raó d'alguns problemes.
En tot cas, i amb aquest panorama, quins pactes postelectorals es plantejarien, si és que es plantegen?
Sí, un dels objectius nostres és treure a Convergència de l'Ajuntament. Pensem que la dreta ha de sortir de l'Ajuntament de Sant Cugat i que just en aquestes eleccions tenim una oportunitat de que tota aquesta corrupció que hi ha hagut en l'Ajuntament de Sant Cugat surta, obrir finestres, que entre aire fresc, que entre llum, que s'esclarisca com funciona realment l'Ajuntament per dins, i amb una conjunció de les forces d'esquerra, des d'Esquerra Republicana fins a la CUP, poder tirar endavant i entrar a l'Ajuntament i poder construir un govern d'esquerres que doni este canvi que necessari a Sant Cugat.
Quin és el model de Sant Cugat que plantegen?
El model de Sant Cugat és un model de la ciutat de la gent, una ciutat amable, participativa, però participació de veritat, on els veïns prioritzen què és el que volen en el seu barri, on se té una gestió participada en mesura per la gent de Sant Cugat, un ajuntament en el que l'entrada de la ciutadania siga clara i transparent, on tota la informació siga participada, on es faci una auditoria, no que la faci un amiguillo nostre per a que ens faci l'auditoria, sinó una auditoria en la que la gent puga participar i que siga clarament i esclarecedora de quina és la situació dels comptes i de les relacions comercials i que n'hi ha dins de Sant Cugat.
Sobre aquest model que plantejava ara, podríem agafar com a referència la Barcelona d'Ada Colau, per exemple?
La Barcelona d'Ada Colau ens ha donat moltes... ha creat una bona línia de seguiment en quant al treball. Un dels nostres plantejaments és el d'avançar cap a la renta bàsica universal i en aquesta línia l'Ajuntament de Barcelona ja ha obert treball amb la seva iniciativa de BIMINCOM, que és un programa en el que es crea un suport municipal a la integració, que és la via que nosaltres proposem per a avançar cap a la renta bàsica universal.
De fet, el seu programa electoral planteja incorporar a Sant Cugat aquesta renda bàsica municipal. Sota quins criteris? Com es faria això?
Quan es diu renda bàsica i universal, és que és universal. Se fa un seguiment a les rendes que té una persona, però no està condicionada. En el programa de BIMCOM hi ha quatre grups i n'hi ha d'ells que no estan condicionats. Més que res, és un programa pilot per a veure com avançar. I dins del que és el col·lectiu de renda bàsica universal, queda clar que aquestes iniciatives donen una base substancial per a que la gent surti de la pobresa, sense tindre les contrapartides que es diuen de vegades de si això desincentiva el treball. No, la gent acaba treballa igualment, també perquè aquestes iniciatives venen de la mà d'uns problemes socials d'inserció i participació. I això ens dona una base substancial, una renda bàsica per a que la gent tinga les condicions bàsiques per a tenir una vida digna i no trobar-se doncs, com que tenim aquí a Sant Cugat, que en què Càritas, la caritat, ha tingut que donar suport a més de 100 famílies. Pues això en Sant Cugat, una ciutat en la que tenim recursos, ho hem de tractar i ho hem d'evitar, hem d'acabar amb la pobresa en Sant Cugat.
Per tant, serien partidaris d'importar aquest model cap a Sant Cugat?
Sí, d'acord.
I establirien algun mínim en aquesta renda? Qui podria beneficiar-se d'aquesta renda municipal?
Pues com he dit, tota la gent que es troba en el llindar de pobresa. Hem d'acabar en la pobresa, aleshores dins dels barems tota la gent que ho demane es trobaria en aquesta situació. Després el model de renda bàsica universal té un seguiment de la renda que té la persona, de manera que un cop s'ha tingut el suport municipal per a la integració, es fa un seguiment de quina és la seva renda real final i de quina manera se regularitza això. Però és un model més ampli, que no només posar un llindar qui entra, qui no entra.
Un aspecte molt vinculat també a això que comentava és el tema de l'habitatge, és una de les qüestions que més preocupen els santcugatencs ara mateix. Quines mesures plantegen?
Bueno, com tenim un dels problemes que tenim és el de l'habitatge en quant al seu preu. Tenim molta gent de Sant Cugat que està sent expulsada de Sant Cugat per el preu de l'habitatge i una manera d'incidir en els preus d'habitatges és mitjançant el preu de lloguer. Per aconseguir baixar el preu de lloguer s'ha d'aconseguir tindre un lloguer social que incidisca en el mercat. Ara mateix el parc de vivendes social és reduït i hem d'incidir en ampliar-lo perquè tingui un pes en el que és el mercat de lloguer de Sant Cugat. Per a fer això no es pot canviar en un o en dos anys, és un projecte a llarg termini, però cal iniciar i s'ha de començar a ampliar la quantitat de vivenda. No només en construcció o no en construcció, també n'hi ha altres maneres de fer-ho. Està l'opció de fer el tanteig i retracte, o sigui, que crec recordar que era la llei 1/2015 que donava peu a que els municipis pogueren definir tot el seu territori com a afectat per aquesta llei, i en totes les compravendes que facin els bancs o els grans tenedors, l'Ajuntament pugui incidir fent tanteig i retracte, i tota la vivenda que surt a preu sota de mercat perquè se l'acaben portant grans fons voltors és retinguda per l'Ajuntament mitjançant aquell tanteig i retracte. Aquest és un exemple com molts altres on es pot ampliar el parc de vivenda social.
De fet, Sant Cugat està aplicant ja aquest dret de tanteig i retracte, és també una de les propostes que porten al seu programa electoral.
No, sí, si... però és diferent. Està l'opció de tanteig i retracte en quan es fan la vivenda nova, en quant al percentatge, però també està el tanteig i retracte en quan es fan aquests intercanvis en grans tenedors i bancs. Sí, sí.
Ampliarien els supòsits en els quals hauria d'incidir l'Ajuntament. Entenc, per tant, que serien partidaris d'un Ajuntament molt més implicat o molt més, per dir-ho d'alguna manera, insistent en les mesures d'habitatge. No sé si fins al punt, per exemple, en cas de que els pactes del govern espanyol es donessin poder i s'obrís aquesta porta, poder regular el preu del lloguer a Sant Cugat?
I tant. Ja ve, de Podem hi ha aquesta proposta de la regulació del lloguer, i en tan bon punt se llegeixen aquest sentit a l'estat espanyol, nosaltres estaríem disposats a fer-ho des del dia 1.
Amb alguns condicionants o...?
A veure, la vivenda és un dret fonamental, és un dret de la gent per a la seva dignitat. No podem tindre vivenda que està tancada o vivenda que no se li dona l'ús habitacional, que és el seu ús natural. Aleshores, en qualsevol habitatge que estiga tancat d'una persona que tinga una persona o una entitat que tinga múltiples propietats tancades, el municipi, la Generalitat, l'Estat, ha d'incidir per a posar aquell recurs privat i posar-lo al servei de les persones. Recordem que la Constitució ja diu que l'interès general està per damunt.
També en cas, per exemple, de sancions, per gent que tingui pisos buits, per exemple?
Aquesta part és una part en la que sí que podem incidir a l'hora de regular a nivell del municipi, sancionant els espais que, per exemple, les vivendes que tinguen els bancs a Sant Cugat i que no estiguen donant una sortida de servei social. Ahí podem incidir des del municipi, és una també de les propostes.
Anem a un altre tema que també preocupa els santcugatencs i que genera certa controvèrsia a vegades, és el tema de la mobilitat. Ara tenim sobre la taula un full de ruta on s'han ampliat, per exemple, els carrils bici, amb aquest carril bici que s'ha de construir a la rotonda de l'Hipòdrom, s'han ampliat i s'ha implantat l'àrea verda al centre de la ciutat. Aquestes mesures, en cas d'arribar a governar Podemos, seran continuistes en aquesta línia, plantegen altres opcions...
Plantegem diverses opcions. El traçat de, per exemple, de les bicicletes. El traçat de les bicicletes s'ha de ser revisat i ampliat. Revisat perquè n'hi ha carrils bicis que gairebé estan a tocar dels automòbils i pot ser un problema per als vianants. I algunes que no estan en condicions com per a circular de forma segura. Després també tenim el tema dels monopatins, que també s'ha de donar una regulació perquè és un sistema molt útil, molt pràctic, però que també ha trobat alguns conflictes en alguns barris i que hem de trobar solució ordenant-lo i donar-li l'espai que requereix. Després tenim la implantació del transport públic en quant a autobusos, no? Ara que estem en l'àrea metropolitana de Barcelona, s'ha d'articular la manera en com tot el transport públic que ara gestionarà l'AMB s'implanta en Sant Cugat, i ahí s'ha d'incidir en tindre una red àmplia, una red que doni entramat a tot el municipi amb les freqüències suficients com per a que sigui una alternativa real a l'automòbil. Recordem, en Barcelona tenim les línies verticals i horitzontals amb freqüències de 5 minuts i que realment fent un o dos intercanvis dona molta mobilitat a la gent. Aquí a Sant Cugat necessitem freqüències paregudes i ben dissenyades per a tindre aquesta alternativa real a l'automòbil i reduir d'aquesta manera la petjada ecològica que està suposant.
En el cas de poder implantar aquest transport públic doncs, gestionat i coordinat i reorganitzat, potser fins i tot, serien partidaris de més àrea verda d'aparcament, menys àrea verda d'aparcament?
L'àrea verda és un espai que té dos vessants. És la necessitat dels veïns d'aparcar a prop de sa casa, però també ocupa molt espai al si del municipi. I competeix, com has comentat tu, en l'àrea blava. Sí que s'hauria de gestionar l'ampliació d'alguns pàrquings, ja siguin públics o com tindre decisions municipals en quant a aquests espais, però també, com he dit abans, com que apostem per una implantació de la red pública d'autobusos a Sant Cugat, creiem que al llarg termini això farà reduir, si més no, la circulació d'automòbils dins de Sant Cugat.
Un altre dels aspectes que apareix al programa electoral, que també és una preocupació pels santcugatencs, si més no, és el tema de la seguretat. Vostès plantegen una revisió del model de policia local. Amb quin criteri? Cap a on ha de mirar aquesta policia local?
A veure, la seguretat, en general, podem parlar des de dos aspectes. Tenim una seguretat... subjectiva i objectiva. Tenim una part que és el sentiment de seguretat que té les persones quan van caminant pel carrer o quan tenen una situació problemàtica i l'altra objectiva que és que si hi han tants furs i si n'hi ha tants problemes dins del municipi. Aleshores, en quant a l'objectiva, pues, el que estem plantejant és que n'hi ha una xarxa de policia que siga una policia de barri, una policia en la que hi ha contacte en l'entramat del barri, crear polítiques de creació d'aquesta xarxa on els veïns se coneixen, saben el veí del costat quan està, on està, quins són els seus hàbits i poden identificar d'aquesta manera millor si hi ha alguna incidència i aleshores si tenen un policia de barri, un contacte proper, poden tindre el contacte l'ajut de la policia de barri mediar o per a resoldre els conflictes que es poden trobar dins del barri. Aleshores, fent una política urbanística que vagi en la direcció de crear més xarxa dins dels barris, creant una revisió de les vies de trànsit, o sigui, les vies on les persones caminen, on no només la il·luminat, hi ha més factors com el labrat, els diferents objectes que n'hi ha en les vies, fent una revisió podem donar més seguretat a la gent subjectiva i també objectiva. I si cal més policia, perquè n'hi ha factors que diuen que en Sant Cugat n'hi ha menys, doncs estudiem i posem la policia necessària per a implantar un sistema policial basat en les persones, en la policia de barri, una persona propera, amb una manera de actuar que ja no siga la coerció i el punir el delicte, sinó la mediació i la interacció propera amb el veí.
En aquest model policial entraria la instal·lació de càmeres de videovigilància?
La instal·lació de càmeres de videovigilància té dues funcions. Una funció és la de desincentivar, diguem-ne, que ocorreguen delictes, però si ens fixem, aquests delictes ocorren principalment en els barris nous o barris que en cases aïllades. I aleshores, potser en aquests espais podrien ajudar o se poden implantar en llocs de molt trànsit, però al final no sé fins a quin punt són efectives. Aleshores, haurien de ser els veïns d'aquests barris els que decidisquen, i juntament amb l'Ajuntament, decidisquen quina troben que és la millor manera. Però crec que si ens basem en algunes experiències d'altres ciutats, no sé fins a quin punt és efectiva aquesta mesura.
En diverses ocasions d'aquesta entrevista ha citat els veïns, la participació és un dels eixos del programa electoral, sí, que plantegen. S'han de reformular els òrgans existents, què s'ha de fer?
Han de ser efectius. Hem de fer uns òrgans d'articulació de lo que és el municipi, que tenim un municipi ampli, en el que els veïns tinguin capacitat real de poder incidir en les seves polítiques. No ens serveix un consell de barri on se parlen de coses que després no es porten a terme. Aleshores, s'han de fer el que parlàvem nosaltres com els plens territorials, on en un barri se tracten els temes d'aquest barri i després tinga una vinculació directa a les decisions del ple. Tenim també el compromís de fer consultes ciutadanes de forma regular, en la que es consulta a la ciutadania quines són les seues prioritats, on calen més recursos, quines són la manera d'afrontar diferents problemàtiques, i que siga la pròpia ciutadania, mitjançant aquestes consultes, qui decidisca. Però no una consulta de o apunte un paperet i ho tire en una bústia de cartó, no. Volem que es facin consultes que tinguin categoria, que tinguin la seva urna, el seu procés d'elecció, el seu recompte i la seva comptabilització pública i transparent, perquè quede clar a tots els veïns que el seu vot al final es compta i és efectiu en una presa de decisions.
La transparència és un altre dels termes claus del programa electoral de Podemos. Aquí a Sant Cugat, al començament de l'entrevista parlava de mesures anticorrupció. Per què cal això i quines mesures són?
Pues la corrupció, bueno, no, crec que és ben conegut que Sant Cugat ha tingut corrupció en l'Ajuntament i està immersa en els processos judicials. En tot cas, com afrontar això? La manera d'afrontar la corrupció és mitjançant transparència, participació i una auditoria. La gent ha de tindre de manera accés directe a tots els moviments econòmics de Sant Cugat, les relacions de les empreses que hi participen, com s'han obtingut els contractes, i un accés directe. No val tindre una pàgina web amb molts documents on la gent és de molt difícil d'arribar. Podem tindre pàgines web dinàmiques on es poden accedir a tota la informació de manera directa. Això és una ferramenta en quant a transparència. Una altra ferramenta per a veure que s'està bé, fem les coses bé, i és una auditoria. Però no una auditoria que me la fa una empresa propera o no propera. Una auditoria en la que, junt a una empresa, la ciutadania participa, i en un procés que no és curt, la gent participa demanant i rebent informació de tots els aspectes del que fa l'Ajuntament. I un cop estàs en el govern, fent audiències públiques on expliques de forma trimestral o semestral quina ha sigut la teua execució pressupostària, en quin punt et trobes i en quin procés es troba, en quin punt es troba l'execució dels diferents projectes.
Són moltes les iniciatives que ens ha comentat que els agradaria implementar aquí a Sant Cugat. Sabem on posaran els diners en cas de governar. M'agradaria també saber d'on els trauen, perquè un pressupost s'ha d'ajustar. Sí. Com equilibrem?
Pues, a veure, el pressupost de Sant Cugat és ampli. Se ve que l'aportació de l'Estat no és la majoritària. La major part del pressupost de Sant Cugat ve de l'impost dels béns i també ve de la part de la plusvalia. La plusvalia és un sector en el que se grava el benefici que treu la gent en quan compra i venda un immoble. I aquest benefici, que és d'una compra-venda d'un immoble, és un benefici que creiem que ha d'estar al servei de la ciutadania. Entonces, una manera d'incidir és per ahí. Al final, el que també porta molta despesa, que no saben com s'ha gestionat fins ara. El que parlem abans de la falta de transparència. Tenim uns números molt grans, però quan ens costa molt arribar al detall de com s'ha gastat. Aleshores, per a saber exactament com gestionar o redireccionar els fluxos de recursos que n'hi ha a Sant Cugat, ens cal primer tindre la informació, tindre les dades, i mitjançant l'auditoria i entrant al govern, que això és important, perquè si no estàs al govern, tots aquests números costen. Aleshores, fa falta tota aquesta informació per a fer un pla més detallat de com reorientar els recursos de l'Ajuntament.
En aquesta gestió que proposa Podemos, hi ha inversions també, per exemple, ara mateix hi ha sobre la taula a Sant Cugat la construcció de la Biblioteca Central Urbana. És un projecte que mantindria Podemos?
Una biblioteca enorme potser no compleix la funció per la que és una biblioteca. Una biblioteca és un espai on la gent ha de tindre el seu espai d'estudi, el seu espai de lectura, el seu espai d'acollida cultural, diguem-ne. Nosaltres apostaríem més per descentralitzar recursos, fer moltes biblioteques més petites o tindre pluralitat de centres culturals arreu dels barris. I al final, jo crec que si veritablement li preguntarem a la gent de Sant Cugat si el que vol és una gran biblioteca o moltes petites, potser ens donarien la raó.
Encarem ja els últims minuts d'aquesta entrevista que m'agradaria dedicar a fer un test ràpid a mode de resum perquè els ciutadans que ens estan escoltant també tinguin aquest resum. Una prioritat?
Treure el govern de dretes de l'Ajuntament.
Una promesa electoral?
Treballarem amb la gent i per la gent.
Una mesura de l'actual equip de govern que pararien?
Una mesura d'actual... pues no, ahí no... M'he quedat en blanc. No.
Una que fomentarien?
El creixement del parc de vivenda pública en lloguer.
Un partit amb el qual pactarien?
En Comuns, en Esquerra Republicana, la CUP, sí.
I un partit vetat a pactes?
No pactaríem en Convergència.
El Sant Cugat que volen és?
Per a la gent.
I un pronòstic per a les eleccions del 26 de maig?
Que l'esquerra entrarà a governar en Sant Cugat.
Doncs amb aquest pronòstic ens quedem. Veurem què passa el 26 de maig. Gabriel Jové, alcaldable de Podemos, moltíssimes gràcies
per
acompanyar-nos. Recordin que poden seguir aquesta entrevista, recuperar-la i seguir tota l'actualitat electoral de les eleccions municipals a l'especial de Cugat.cat a www.cugat.cat/eleccions.